En Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda. Andrea Agut.
Hola, què tal? Molt bona vesprada. Benvinguts a Comunitat Valenciana en la Onda d'aquest dimecres en el que ha eixit una miqueta el sol en la Comunitat Valenciana. I bé, pareix que les pluges ens donen una xicoteta treva en les pròximes hores, però per aquesta mitjoreta que tenim fins a les 3 parlarem d'un projecte que pretén recuperar una espècie única ací al nostre territori. Ens anirem a la Marjal d'Almenara per a conèixer l'àguila pescadora, que un projecte molt interessant està intentant recuperar. Ho farem en el nostre espai de sostenibilitat, però abans parlarem de molta innovació de la mà de la nostra companya Palmira Benajas. De seguida els contem una miqueta més, però abans repassem les notícies del dia amb la nostra companya Amparo Piqueres, que ja està així amb nosaltres. Amparo, què tal, com estàs?
Què tal? Molt bé. Pues
molt bona vesprada. Sí, ha eixit una miqueta el sol, veus?
Sí,
però no durarà poquet, no?
No ens hem de confiar perquè hi ha zones com la comarca de la Ribera on a hores d'ara plou molt. Molt, així és que hi va la pluja que pareix també un poquet cap a Castelló, així que hem de tindre compte perquè continuem en alerta, ara ho contem en seguida. Però avui la notícia del dia és aquesta trobada que s'ha fet a Madrid. El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciat des d'allí, des de la Moncloa, que el president del govern, Pedro Sánchez, s'ha compromès amb ell a constituir una comissió mixta de reconstrucció després de la Dana. És una de les reivindicacions del Consell que eix d'esta primera reunió entre els dos dirigents. Dèiem en el nostre informatiu que Pérez Llorca ha aconseguit el que no ha pogut fer Carlos Mazón en un any, i és apropar postures amb el govern central amb temes relacionats precisament amb la reconstrucció. Una comissió amb el govern, la Generalitat, els municipis afectats i, com a proposta de Pérez Llorca, la Diputació de València. Arriba quasi 14 mesos després de la tragèdia i encara sense data. El president, tot i el compromís, ha evitat el triunfalisme.
Es cierto que yo hace muy poco tiempo que soy presidente de la Generalitat, pero fíjense, yo que llevo poco tiempo no considero la reunión satisfactoria, porque para mí no es satisfactorio solo que se vaya a hacer una comisión mixta, porque entiendo que esa comisión mixta tendría que estar en marcha desde hace mucho tiempo.
Diu Pérez Llorca que per a apreciar un canvi en les relacions haguera sigut més necessari, per exemple, pues que s'haguera compromès en el deute autonòmic generat per la Dana, que es convertirà en ajudes a fons perdut. Tampoc ha aconseguit arrencar-li, ha dit a Sánchez, en matèria d'aigua o de finançament cap de compromís, i li ha insistit en el fons d'anivellament. El govern central sí que es mostra més satisfacció amb aquesta trobada, la qualifiquen de productiva i necessària. El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha sigut l'encarregat de donar-li la rèplica a Pérez Llorca. Ha dit que sí a la comissió mixta, però amb el requisit de que també hi participen els alcaldes i alcaldesses de la zona zero, amb dos pilars fonamentals, la lleialtat i la rendició de comptes. Sobre la resta d'assumptes, el ministre ha convidat al president valencià a que sume als diversos programes i estratègies posats en marxa pel govern central. A la Moncloa esperen d'ara endavant un canvi que no siga el que teníem fins ara amb Mazón. Escoltem al ministre.
Hubo una palabra que nos hubiese gustado desde el principio haberla recibido de la Generalitat de la Comunidad Valenciana, y era la palabra lealtad, que yo creo que sí que se ha fallado en ese tiempo. Y yo espero que el nuevo presidente corrija cuestiones de su antecesor y de su gobierno anterior.
Per cert, que el subdirector d'Emergències de la Generalitat, Jorge Suárez, ha declarat avui davant la jutgessa de Catarroja que l'amenaça de col·lapse de la presa de Forata va impedir centrar l'atenció en el que succeïa en el barranc del Pollo i en l'Horta Sud. És la segona vegada, recordem, que Suárez compareix davant la magistrada. En aquesta segona compareixença ha indicat que no va ser fins a les 7:30 de la vesprada quan es va tindre constància dels problemes que tenien municipis com ara Picanya, Paiporta o Massanassa, però que no recordo que eixa informació arribarà, ha dit, en relació amb el barranc del Pollo. Respecte al confinament a la població, Suárez ha explicat que inicialment es va plantejar la possibilitat d'evacuar, després confinar, mesures sobre les quals es van expressar dubtes legals, i al seu judici això és el que va retrasar que se prenera ixa decisió. El subdirector d'Emergències de la Generalitat també ha declarat que va tindre coneixement del primer mort al voltant de les 8:30 de la vesprada. En este cas, per l'excap de bombers, per José Miguel Basset, i no per la consellera Salomé Pradas, a pesar de que ella, sí que recordem, li va enviar un missatge a José Manuel Cuenca a les 4 i 28 de la vesprada, diguent-li que ja tenia constància de que hi havia una persona morta a Utiel. Avui estem pendents, com dèiem, de les pluges, d'aquest episodi de pluges que continua afectant al nostre territori. Ha deixat acumulats en, per exemple, en municipis de l'Horta Sud, on aquesta nit hem tingut que treballar els bombers realitzant extraccions d'aigua per a facilitar el drenatge en la via pública. Tenim que recordar que continuem en alerta groga a Alacant i a València i que per a esta vesprada s'espera que continuen precipitacions generalitzades, sobretot al terç nord de Castelló, a la meitat sud de València i també a l'extrem nord d'Alacant. Així que tenen que estar molt pendents d'esta situació.
Exacte, companya. Doncs més cosetes. Aquesta vesprada a partir de les 7 i 20 en la brújula Comunitat Valenciana amb Ramon Pérez. Gràcies, companya.
Gràcies a tu.
I adéu. Ara, quan són les 2 i 36 minuts, fem esa pauseta i anem amb tot.
En Onda Cero, Comunitat Valenciana en la Onda. Andrea Agut.
El viernes 19 de diciembre, Comunidad Valenciana en la Onda se emite en directo desde el Hotel del Juguete en Ibi. A partir de las 2:30 de la tarde descubriremos la esencia de una ciudad ligada a la imaginación, la industria juguetera y la tradición, en pleno corazón de la montaña alicantina. El viernes 19 de diciembre, desde las 2:30, Comunidad Valenciana en la Onda en directo desde el Hotel del Juguete en Ibi, con la colaboración de Turisme Comunidad Valenciana.
Onda Cero, tu radio.
¡Hola! ¿Eres
Hola.
Inés?
Sí.
¡Qué alegría que hagis tornat!
Pues gracias.
Inés Ballester torna a la televisió valenciana i ens obri les portes.
Sí, tornem a punt. M'encanta tornar a casa.
El pròxim 28 de desembre, a la nit, quedem en casa d'Inés. En Apunt.
Pues vamos con nuestro espacio de innovación y hoy creo que va a ser ya el último del año, básicamente porque a partir de la semana que viene estaremos ya en modo Navidad totalmente para estas fechas. Y hoy vamos a hablar de las casas del futuro. Lo vamos a hacer como siempre con Begoña Vilata en este espacio en el que vamos conociendo pues proyectos y cosas que se hacen en relación también a los centros tecnológicos unidos en Reddit. Begoña, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Palmira. Pues efectivamente, las casas en las que habitamos hoy en día pues no tienen nada que ver con la de nuestros padres y abuelos y muchísimo menos que ver con las que van a tener nuestros hijos y nietos, ¿eh? Y precisamente tres centros nuestros, AIDIME, el de metal mecánico, madera y mueble, AITES, que es textil, e ITC, que es el de cerámica, que lo hay en Castellón, pues con financiación de IBACE, MASI, investigan conjuntamente en este campo para ver precisamente cómo van a ser estas casas del futuro y también para que los fabricantes tengan en cuenta estas tendencias para a la hora de lanzar nuevos productos al mercado.
Muy bien, pues vamos a saludar a nuestra invitada. Hoy tenemos con nosotros a Lucía Ortiz, que es la responsable de la Unidad de Diseño y Tendencias del Observatorio Tecnológico del Hábitat, y con ella vamos a hablar de un cuaderno de tendencias del Hábitat 2026 que se ha presentado hace muy poquito. Lucía, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno,
¿qué tal?
Pues vamos a empezar por el principio. Expliquemos qué es este cuaderno de tendencias del hábitat y por qué es una herramienta clave para entender cómo viviremos en 2026.
Bueno, pues veamos. El cuaderno de tendencias del hábitat, que ya estamos en su sexta edición, es una herramienta estratégica de anticipación. No se trata de un catálogo de estilos ni una previsión estética. Va más allá. Es un análisis profundo de los cambios sociales, culturales, tecnológicos y económicos que se van transformando nuestra manera de vivir, trabajar, incluso los espacios que habitamos, ¿no? Nuestros hábitats, como decíais, ¿no? Esas casas, esos espacios, incluso donde trabajamos, donde también los espacios de ocio, ¿no? En esa sexta edición, como os comentaba, que se enmarca dentro de ese trabajo del Observatorio de Tendencias del Hábitat, que es un sistema pionero que se impulsó desde ITC, AIDIME y AITEX allá en el 2006, pero con el respaldo de IBACE, que sin él sería muy complicado llevar esto adelante, lleva un valor que se traduce en esas señales complejas, en donde analizamos este presente en una información muy clara y adicionable para las empresas de todo el sector del hábitat. Ahí lo que queremos es permitirles puntos de inspiración para que tomen decisiones mucho más informadas, que se reduzca la incertidumbre y que ganen en competitividad, sobre todo para pues en todo el punto de innovación y para los mercados que cada vez son más exigentes y globales, como sabemos.
Begoña.
Sí, la verdad es que es súper interesante. Antes lo comentábamos, ¿no? Pues hoy en día estamos asistiendo a cambios sociales muy profundos, ¿no? La soledad, los nuevos modelos de convivencia, la movilidad, ¿no? Ya nuestros padres vivían en la misma casa toda la vida, nosotros ya eso es muy complicado. ¿Cómo están influyendo todas estas transformaciones en cómo estamos diseñando los espacios hoy en día?
Pues de una manera muy directa y estructural. Aquí vemos cómo el hogar ya ha dejado de ser ese espacio único y estable que teníamos, ¿no?, desde pequeños en nuestra cabeza, y es un poco como vivíamos, sino que ahora es mucho más flexible, es más híbrido, incluso mucho más emocional. Aquí contamos con que tenemos un aumento de viviendas unipersonales. Como decías, Begoña, este punto de la soledad, que en ocasiones es deseada, pero en ocasiones no, va creciendo,
sí,
en la sociedad.
Hoy hablamos de este tema también, sí.
¿Verdad? Y aquí aparece también este punto del living apart together. Hay como una tendencia a pues estas parejas, estos matrimonios incluso, que deciden vivir en hogares separados, ¿no? Y también la movilidad laboral constante obligan a que se haya un repensado, de cómo se diseñan los espacios, pero siempre pensando en esa adaptabilidad y la durabilidad. Así pues, para poder crear esos entornos capaces de acompañar esas distintas etapas, pues hay que pensar en todos esos usos cambiantes, en esas nuevas formas de convivencia incluso.
Cambiamos nosotros, cambian las casas, entendemos, vaya, van un poco,
claro,
como los lugares en los que vivimos, ¿no? Que también ahora nos los llevamos como un caracol a veces, ¿no? Van donde vamos nosotros, cosas que también nos cambian. Esa tecnología e inteligencia artificial que tenemos cada vez más presentes también lo están cada vez más en el hogar, porque bueno, se hablaba mucho del internet de las cosas, de cómo iba a ser nuestra relación con nuestras casas, etcétera, no sé, todo esto si está cambiando de verdad nuestra relación con los espacios o con los objetos.
Sí, totalmente, porque la tecnología, podemos decir que ya no es un valor añadido. Realmente la tecnología nos rodea de una manera que ya es sencilla. Nosotros recordemos cuando la tecnología parece algo complejo, que nos es difícil, pero ahora nos envuelve y es sencillo de incorporarla, pero además de sencillo de utilizarla. Sí. Y intuitiva en muchas ocasiones. Entonces, ya no es una capa estructural, es más bien como una capa estructural de este hábitat contemporáneo. La inteligencia artificial, como bien decías, Begoña, influye muchísimo en la forma en la que incluso los diseñadores proponen los productos, ¿no? Y en la manera también en la que se llega a interactuar con ellos. Pensemos que la tecnología también está ayudando a todo este concepto que os comentaba antes, ¿no?, de ese hábitat emocional. Sí. Y bueno, pues también tenemos, por un lado, que la tecnología nos facilita la personalización de los productos, de adaptarlos, de adecuarlos a todas esas exigencias, y por otro también genera una necesidad creciente de tener ese control, ¿no? En el tema del hogar, ¿no? Todo el tema domótico, todos estos mundos.
Efectivamente. Bueno, vamos a terminar porque no nos queda más tiempo. Siempre es importante, me imagino, para las empresas anticiparse a las tendencias, porque bueno, yo creo que en nivel de competitividad es muy básico, ¿no? Muy importante, también para acceder incluso a nuevos mercados. Así es que bueno, un estudio súper interesante. Lucía, muchísimas gracias por habernoslo contado. Hablamos muy pronto, hasta otro día.
Un placer.
Hasta luego.
Como siempre.
Y Begoña, nos quedamos contigo con la presentación de dos libros en agenda y con esto terminamos. A ver, ¿qué me cuentas?
Pues nada, ahora que se acercan vacaciones es posible que tengamos un poco más de tiempo para leer. Pues precisamente esta tarde esperemos que la lluvia nos dé un poquito de tregua. se presenta, eso, se presenta en el Hat Sabadell un libro que, fíjate qué título más bonito, no es magia, es ciencia. Es un libro para despertar la curiosidad por la ciencia, ¿no?, y por la tecnología de los más pequeños, y que también puedan descubrir de una manera didáctica y divertida cómo es el mundo que nos rodea, ¿eh? Y otro libro para nosotras, Palmira, Mujeres creando, impulsando y reinventando el mundo de los negocios.
Oye,
fíjate qué título más chulo también. Se puede comprar en internet a un precio súper barato, o sea, nos lo podemos autorregalar y regalar a quien queramos, porque está muy bien, y es un maravilloso regalo escrito por mujeres valencianas con sus experiencias para todas las mujeres que tenemos a nuestro alrededor.
Pues lo disfrutaremos, Begoña, seguro que sí. Bueno, que pases unas muy felices Navidades y que empieces el año con muy, muy, muy buen pie.
Igualmente, vosotros también, que disfrutéis y nos vemos. A los
Hablamos
días,
después no de fiestas. Nada. Hasta luego. Adiós.
Un beso. Hasta.
Caixa Popular patrocina Sostenibilidad en la Onda.
Doncs anem allà, anem a conèixer nous projectes en el nostre espai de sostenibilitat. Avui ens n'anem fins a la Marjal d'Almenara per a parlar d'un projecte que es du a terme allí sobre l'àguila pescadora d'aquesta zona de la Marjal d'Almenara. Per això parlem amb Miguel Crespo, ell és coordinador de la Comissió d'Educació Ambiental d'Acció Ecologista Agro Camp de Morvedre, i ens contarà cosetes sobre l'espècie i també sobre aquest projecte que s'està duent a terme. Miguel, què tal? Bona vesprada.
Bona vesprada.
A veure, què és el que esteu fent en aquest projecte que imagine que es du a terme, no?, en Issa Marjal d'Almenara, a la zona entre Castelló i València. Què ens pots contar?
Bé, així el que estem fent és instal·lar nius artificials per a àguila pescadora amb la idea d'afavorir o permetre o facilitar que aquesta espècie emblemàtica dels nostres aiguamolls torni a criar. Així, en la Marjal d'Almenara. I és un projecte que estem fent amb la col·laboració de la Generalitat Valenciana. De fet, forma part d'un projecte més gran que desenvolupa l'administració valenciana amb la col·laboració de la Fundació Migres i de la Fundació Iberdrola.
Uh-huh. Entenem que és una espècie, no sé si autòctona d'aquesta zona, no?, però pròpia d'aquest territori de la Marjal d'Almenara.
Bé, és una espècie que al final és autòctona i que a finals del segle passat criava encara en tant en el que són les marjals de la zona litoral, com en alguna zona d'interior, com en penya-segats, però per sobretot molèsties humanes i interferències de l'ésser humà en el que és el medi natural, aquesta espècie va deixar de criar en el que són zones humides i penya-segats del País Valencià. I res, el que s'està fent, ara que es veu que cada vegada n'hi ha més exemplars per el nostre territori, és buscar sistemes per a que puga tornar a ser una espècie reproductora. De fet, el projecte l'estem fent entre Acció Ecologista Agro i els companys del CER, que és el grup d'estudi Rapinyaires d'Ecologistes en Acció. Ja ho vam proposar fa uns quants anys, lo d'instal·lar plataformes artificials com a nius per a elles. En principi no va ser viable perquè era incompatible amb el tema de la cacera i altres interferències humanes en la Marjal, però ara que sabeu que està millor aquest tema i que la conselleria està desenvolupant un projecte més gran, pues sí que s'ha aparegut bé als tècnics de la conselleria i això. I ara pues estem com preparant-li una nova llar a l'àguila pescadora per a veure si podem fer factible el seu retorn a les nostres marjals.
Me pareix que has dit que cada vegada s'estan registrant més àguiles, no? Més animals. Entenc que està en augment, no? Que està funcionant aquesta tasca de conservació, diguem.
En principi sí. Diguem que l'espècie va patir un decliu prou important. Finals del segle passat, principis d'este segle, s'han fet diferents projectes de reintroducció tant en Europa com en el que és l'estat espanyol, tant en Andalusia com en la península ibèrica, com en la zona del Cantàbric, que han anat funcionant bé, i això el que està permetent és que, en principi, cada vegada veiem més exemplars. Altra cosa és que aquests exemplars decidisquen o no criar en el nostre territori, perquè és una espècie filopàtrica, i és que tornen a criar al lloc on han nascut, amb la qual cosa és un poc complicat que crien així perquè fa molt de temps que no n'hi ha reproducció.
Uh-huh. No sé si teniu dades més o menys de quantes hi ha comptabilitzades a tot el territori en general, quants animals d'aquesta espècie d'àguila pescadora hi ha avui en dia?
Això ho sabrem amb exactitud el mes que ve, segurament, en gener. Que si no me falla la memòria és quan es fa el cens estatal d'àguila pescadora. Fa cada dos anys, i així, per exemple, en Almenar, l'últim cens, crec que van ser 3 exemplars, que moltes vegades pensaven que era un mateix exemplar que es menjava per tota la marxa, i quan es va fer el cens, els companys del GER van constatar que no, que al mateix temps estaven veient àguila pescadora en els estanys d'Almenara i en la zona de les torberes d'Almardà, que són els dos llocs on hem ubicat els nius artificials, perquè és, diguem, la zona ideal per a ella, perquè no és marxal, però no zona de poca profunditat, sinó que són zones de basots o d'estanys amb 2-3 metres de profunditat, que són, es pot llançar a pescar, i és la zona, diguem, ideal per a ella.
És possible diferenciar-la d'altres tipus d'àguila? És possible diferenciar a primera vista aquesta espècie?
Això depèn un poquet de l'ull del que mira, de l'experiència que tinga a l'hora d'identificar aus. Però si una persona que és aficionada a l'ornitologia, així del camp, és una d'aquests exemplars de rapinyaire que és relativament fàcil d'identificar, pel seu color blanc que té en la part de la panxa i de les ales, i fins i tot per un plec que fa en les ales al volar, que també és molt característic d'aquesta espècie.
Miguel Crespo, coordinador de la Comissió d'Educació Ambiental d'Acció Ecologista Agro Camp de Morvedre, moltíssimes gràcies per parlar-nos d'aquesta espècie i d'aquesta zona del nostre territori. I vaja, ens alegra moltíssim saber que s'estan duent a terme tan prop de nosaltres, no?, projectes tan meravellosos i necessaris. Moltes gràcies, Miguel.
Em volia comentar una coseta més, que és tota la gent que està col·laborant en aquest projecte, perquè a part de lo que són els col·laboradors que té la conselleria, doncs nosaltres, per a poder dur a terme este projecte, pues estem comptant amb la col·laboració de Caixa Popular, estem comptant amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sagunt, de l'Ajuntament de Quartell, l'Ajuntament de Benifairó, Inferco, que és una empresa que n'hi ha a la marxa, que també estem, de fet, col·locant alguns nius en terrenys seus. O sigui que és un projecte molt xulo, perquè al final són moltes personetes que estem posant el nostre granet d'arena per a veure si fem realitat el retorn de l'àguila pescadora, així, a la marxa d'Almenar.
Miguel, moltíssimes gràcies. Una abraçada.
Gràcies a vosaltres.
Adeu.
Com a tu, cuidar el futur dels nostres joves ens posa en peu. Perquè en Caixa Popular, els teus motius per alçar-te també són els nostres. Caixa Popular. Cuida'm les persones.
Com fem les coses en la comunitat? Podem fer-les bé, molt bé, inclús de categoria. Quan les fem junts, quan som poble, les fem comunitat. Treballem comunitat, creixem comunitat, celebrem comunitat, vivim comunitat. Units, com sempre, com mai. Comunitat. Generalitat Valenciana.
Avui anem a parlar en l'espai amb la cooperativa Consum dels dolços típics nadalencs. I és que avui en dia ningú concep un Nadal sense mazapans, sense polvorons. En aquest cas anem a parlar de com van sorgir estos dolços que avui trobem en aquests lineals del supermercat i que antigament s'elaboraven en les mateixes cases. Ho fem amb Mamen Eslava, de l'equip de comunicació. Bona vesprada, Mamen.
Bona vesprada a tots.
Quin és l'origen dels dolços típics de Nadal que ara consumim?
Bueno, pues encara que la majoria tenen l'origen en la gastronomia àrab, no se sap exactament en quin moment es van començar a elaborar. Les primeres dades que es tenen és que durant els segles XVIII i XIX es va estendre el consum dels dolços de Nadal fins que es convertien en un costum totalment assentat en nombrosos països. Alguns historiadors apunten a que n'hi ha un origen religiós. Durant la celebració del Nadal i l'Epifania dels Reis Mags, pues moltes comunitats limitaven el consum de carn en favor d'aquest tipus d'aliments, també elaborats a base de blat, que simbolitzaven, pues això, una comunió amb Crist. I a aquest ingredient principal del blat s'hi van anant afegint en el pas del temps altres, pues, com la mel, les ametlles, el xocolat, els ous, fins a donar, pues, origen a un gran ventall de dolços que tenim ara.
Anem un a un. Comencem per l'origen del torró.
Bueno, hi ha diverses versions sobre el torró, ja que el seu origen pues, es remunta a molts segles darrere. Segons sembla, pues, els grecs consumien un menjar semblant que proporcionava energia als esportistes durant les Olimpíades uh-huh. i era una mescla de mel amb fruita seca. Però va ser els àrabes qui els van dur aquests postres a les costes d'ací del Mediterrani, en particular a Espanya, pues a Itàlia. La versió espanyola del torró naix ací, a la província d'Alacant, al voltant del segle XV. Mm-hmm.
Seria el que coneguem com a barrita energètica, no?
Sí, l'antiga.
Pel que fa als massapans, mamen.
Bueno, els historiadors ens conten que el massapà el van inventar les monges del convent de Sant Climent de Toledo. Després de la batalla de les Navas de Tolosa en 1212, la ciutat es va quedar sense blat i per a paliar la fam, pues, les monxetes van mesclar l'únic que tenien en els seus rebosts, amb melès i sucre. I en esta pasta dolça i suculenta pues, van donar de menjar a molta gent uh-huh. i d'ahí ve.
I els mantecados, és el que coneguen com els mantecados, també tenen la seva història, no?
Sí, el seu origen es remunta al segle XVI, en el convent també de Santa Clara d'Estepa, on es conserva referències pues, a l'elaboració de mantecados d'Estepa, uh-huh. no, que coneixem ara, en receptes antigues i on fins i tot pues, van tindre confiters contractats per atendre la demanda. Els arribava en demandes de Sevilla, de Madrid, uh-huh. i ahí estàvem fent de, uh-huh. bueno, boníssim, no?
Boníssim, els mantecados. I després tenim també els famosos polvorons, que sí. molta gent no sap diferenciar igual entre un mantecau i un polvoró, són sí. cosetes diferents.
Estos són dolços elaborats a base de sacs de porc o mantega que es mesclen farina i altres ingredients, com la canella, el vi o la llima, ja segons el sabor. Al contrari dels massapans o els torrons, que disposen de receptes des del segle XVI, pues els polvorons són un poquet més moderns, no? apareixien en documents pues, anteriors al segle XIX.
Uh-huh. I així a la comunitat, si hi ha un dolç per excel·lència, són aquests pastissets de moniato.
Ai, sí, que bon. I tenen l'origen, pues, així, a la comunitat, en l'època de l'Andalus, moment en què es va crear una nova manera pues, d'endolcir la canya de sucre i que va donar pas a una etapa pues, d'esplendor de la repostería. Uh-huh. Estos pastissets són un tipus de cresta dolça amb confitura de moniato i són un clàssic pues, en les sobretades de Nadal i bueno, en les sobretades i en quasi a qualsevol
hora. En qualsevol moment, sí. Estos pastissets de moniato. Però i els rotllers d'anís?
Bueno, estos són també típiques d'ací, de la Comunitat Valenciana i la regió de Múrcia i tenen l'origen en l'antiga Roma. Es va estendre per bona part del Mediterrani des de Roma cap ací, no? La massa és molt semblant als pastissets de moniato, sempre regada en un bord ratllet d'anís sec i acompanyen els pastissets de moniato amb les safates de dolços de Nadal.
Sí. No ens podem oblidar, mamen, del tortell de Reis, el gran protagonista també.
Sí, ha sigut l'últim a arribar, no? Encara que segons els historiadors és una torta que ja es consumia al segle segon abans de Crist, quan se celebraven els Saturnals, una festa pagana en honor de Saturn, a l'arribada de la religió cristiana, les festes paganes pues, això van desaparèixer i segles més tard la coca tradicional pues, va tornar a Espanya i França de la mà de Felip V, encara que ja no en la mateixa simbologia. Mm. I no va ser fins això, al mitjan del segle XIX quan es van triar la tradicional data del Dia dels Reisos, Dia de Reis, per a ser assaborit, pues, creant al voltant d'este dolç deliciós tota una parafernàlia, no? Mm-hmm. Que ja sabem avui, la beta, el rei, tot.
Exactament, tota la història que té en aquest cas el tortell de Reis. Doncs bon repàs que hem fet als dolços de Nadal, sí. Jo em quedo amb tots, eh?
Sí, un poquet de cada.
No podem elegir entre un, sinó quedar-nos els tots. Gràcies, mamen, i fins la pròxima setmana.
Gràcies, adéu a tots.
Cooperativa es estar comprometidos con las personas. Por eso, desde Consum, nos preocupamos porque nuestros clientes puedan formarse e informarse a través de la revista Entre Nosotros y su versión digital entrenosotros.consum.es, así como nuestras redes sociales. Porque cuando todos juntos actuamos pensando en las personas, nos damos cuenta de que juntos Consum, es cooperativa. Entre Nosotros.
Doncs amb això arribem a les 2:58. Ens despedim amb un dels temes que ens ha deixat este 2025, que això sí, ha estat molt carregat de música i a més fa poc que està disponible el seu videoclip. Ens n'anem amb A Contraluz de Fito i Fitipaldis. Ja saben, més informació a partir de les 7:20 de la vesprada en la brújula Comunitat Valenciana amb Ramon Pérez. Bona vesprada. Princesa.
Estabas tú, yo siempre a contraluz, duró solo un día.
En Onda Cero, Comunitat Valenciana en la Onda. Andrea Agut.